2 de juliol, Manel, els Catarres, els Pets, Blaumut i molts més. Canet Rock t'ofereix aquest espai.
Avui se celebra el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, una malaltia neurològica crònica que deteriora el sistema nerviós central, una patologia que afecta unes 7.000 persones a Catalunya, unes 46.000 a tot l'Estat, amb la mirada posada en la detecció precoç i en la cura de la malaltia. Avui hem volgut dedicar l'espai de ciència optimista del Josep Maria Mainet. Hola, Josep Maria, bon dia.
Bon dia.
Però per apropar-nos a la realitat de l'esclerosi hem volgut escoltar l'experiència personal d'una persona coneguda especialment pels seguidors de les sèries de TV3, perquè va començar el Poble Nou, després va anar al Laberint d'Ombres i ara ha estat fins fa unes setmanes a La Riera, a TV3. El Bruno Bergonzini, el Dimas de La Riera. Hola, Bruno, bon dia.
Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Abans d'entrar en matèria, deixeu-me que volem fer-vos un regal especial. Convidem un oient i el seu acompanyant al Canet Rock, però no només això. El guanyador d'aquestes entrades seguirà el concert des d'un lloc reservat a peu d'escenari i, a més, també estarà convidat a l'assaig d'un dels grups participants. El d'avui podrà veure l'assaig d'Els Pets. Però tot això només per un dels oients que encerti la pregunta que farà el Mainet. A veure, sí. Josep Maria.
Pregunta.
Aviam.
Parlem de curar malalties, doncs parlem de la penicilina.
D'acord.
Tal dia com avui, de fa uns quants anys, es van sentir uns aplaudiments i visques pels carrers de Barcelona, però no anaven dirigits a cap artista ni a cap esportista, sinó que, curiosament, anaven dirigits a un científic. Uh-huh. És a dir, l'il·lustre visitant que visitava Barcelona era aclamat pels carrers, i era el Premi Nobel de Medicina, Nobel Sir Alexander Fleming, que va descobrir la penicilina. Això passava ara aquests dies d'ara, més a finals de maig. Però de quants anys fa, això?
Quants anys fa?
Que la gent pel carrer aplaudia a un científic.
Quants anys fa que es va ovacionar a Catalunya, a Barcelona concretament, sí, el Fleming? Quants anys fa? No quin any. No, quants anys fa? No. Quants anys fa, és la pregunta. La resposta la heu d'enviar per mail a l'adreça concursmon@recu.net. Concursmon, tot junt, concursmon@recu.net. I abans d'acabar l'espai del Mainet donarem a conèixer el guanyador. Escolta, Mainet, abans que parli amb el Bruno Bergonzini, què és exactament l'esclerosi múltiple?
L'esclerosi múltiple, ja heu dit que ja no és una malaltia rara. Hi ha 7.000 persones a Catalunya i 46.000, has dit, em sembla...
Sí,
és força gent, això. Però el futur que té aquesta malaltia és que és una mica com una loteria, perquè encara no se sap ben bé per què, com, quines persones, quines causes, no se sap. Per tant, la prevenció, que seria el més important en una malaltia, és molt difícil. La malaltia consisteix en el següent. Nosaltres tenim el sistema nerviós central, tots els nervis estan coberts per una substància que es diu mielina, és com un greix. Aquesta substància protegeix els nervis, però fa també que els impulsos elèctrics, els impulsos nerviosos, se'n circulin amb facilitat. I el cos, de sobte, en algunes persones, es rebel·la contra si mateix i el sistema immunitari ataca la mielina. Aleshores, al degradar-se o fins i tot destruir-se aquesta capa, els impulsos nerviosos doncs ja no circulen i la informació que va del cervell a l'espina cortical i a tot el cos doncs es deteriora. I la gent comença a sentir els símptomes típics, que potser després ens ho explicarà el teu convidat, però que acostuma a ser entumiment a les mans, debilitat, visió borrosa, pèrdua d'equilibri, i no tothom l'afecta de la mateixa manera. Jo coneixia el Miquel Martí Pol, que tenia aquesta malaltia, i em va dir que ho va notar un dia, que ell li agradava tocar la guitarra i que no tenia prou força per pulsar les cordes de guitarra. Què d'ahir em passa? I era el primer símptoma que va tenir de l'esclerosi múltiple. Això és la malaltia. Després parlarem, si tenim temps a l'acabar, de les causes que es pensen i sobretot de què s'està fent per intentar curar-la.
Això mateix, buscant el donar-les...
La ciència optimista.
Efectivament. Com estàs, Bruno?
Molt bé, gràcies.
T'he fotut les ulleres de sol, ara.
Sí, disculpa.
Jo
soc fotosensible. Però moltíssims escleròtics són fotosensibles.
Pots posar les ulleres?
Ens fa...
Posa't a les dames.
Sí, gràcies, eh?
Sí. Vols que et baixi la persiana?
No, gràcies, eh?
Quan et vas donar compte que tenies esclerosi, Bruno?
De fet, vaig donar compte al mateix moment que l'esclerosi es va presentar amb mi. Perquè es va presentar de la manera més bèstia. Jo em vaig donar un cop i se'm va despertar l'esclerosi i la forma que, com se'm va despertar és se'm va quedar adormit mig... O sigui, la cama dreta, el braç dret, l'ull... Es va quedar sec... Vull dir que...
Tot, de cop?
De cop. Esto es muy raro. I al cap de... minuts vaig recuperar, però després de mitja hora més tard vaig tornar a no sentir el costat dret i va ser així. Llavors jo, aquí hi ha algo que falla. Jo no sabia què fallava ni com es deia el que
estava
fallava.
Estava sola a casa quan et va passar això?
Perdó?
Estava sola a casa o et va passar a algun lloc?
De camí a jo anava a fer teatre, de camí a estrenar, no, a fer l'obra.
Sí. I d'allà te'n vas a l'hospital?
Sí, sí, sí.
I allà què et diuen?
No.
Fan proves?
Vaig estar 6-7 mesos de proves per saber què passava.
No. Perquè durant aquests 6-7 mesos de prova, tu ja tenies els símptomes dins teu o havies tornat a una normalitat?
Normalitat. Sí, sí, és curiós. Tornes a una normalitat, però després cada dia comences... És que és molt difícil explicar què és perdre l'equilibri. Perquè mentre el tens, tu no saps quin or tens per poder caminar. En el moment que perds l'equilibri, o que l'equilibri de sobte... és que és molt difícil definir que tens problemes d'equilibri. És molt difícil definir-ho. O a mi em costa, eh? I jo què sé, i després, doncs, el que vas sentint és que tens problemes d'equilibri i no acabes d'entendre què és el que passa. És que és una situació difícil d'entendre.
Vas perdent la visió també d'un ull?
Sí.
La vas perdent, a poc a poc?
Bueno, se'n va, vas perdent i es recupera, es va perdent...
Sí, si em permets, això és una fase típica de la malaltia que es diu, no sé com es diu, relapse, retorn o alguna cosa així, que és que realment durant uns dies es té i després desapareix completament. Sí. És una fase típica.
Gent que et coneix,
sí,
i que jo conec, m'han dit que el sentit de l'humor ha estat clau per tu.
Sí, és necessari. Però al principi no el tenia, eh? L'acabes trobant per una necessitat de sobreviure. Perquè tu necessites molt sentit de l'humor per tirar endavant. Perquè és molt dur aixecar-se... Tu saps, quan t'aixeques pel dematí, tu no te'n recordes que tienes eso. Jo, al principi, els primers anys, jo m'aixecava pel dematí, em despertava i m'anava al terra, perquè jo era hipernerviós i llavors m'aixecava i venga,
canya.
Canya, jo què sé, a viure, canya tampoc, no, a viure. I lògicament, te'n vas al terra, perquè l'equilibri, epa... És una cosa que has d'anar més lent. Has de controlar molt més. I quan t'aixeques pel dematí, tu no ets... Tu potser has somiat que corries, o nedaves, o volaves, jo què sé. Però tu t'aixeques i et trobes en un cos que no és el que és el que estaves en els somnis. I llavors, quan t'aixeques... Ostres! Et trobes en un cos que no funciona bé.
Quan fa d'això, Bruno?
11, 12 anys.
11 o 12 anys?
Sí, més o menys, no me'n recordo exactament.
Has quedat, per entendre'ns, ara, en aquests moments, la teva malaltia ha anat... s'ha frenat?
No.
O va avançant?
Va avançant. Sí, és terrible, però és així. Però saps, hi ha coses que sí que agraeixo. Perquè és molt dur de generar. Però... tothom degenerem. La sort que jo tinc, per dir-ho així, és que jo ho veig. I ho tinc molt present, perquè a més ho sento. Però vosaltres no. No esteu sabent que esteu degenerant i degenereu d'una manera molt lenta. Mm. Jo també, no degenero d'una manera molt ràpida, però jo... ho tinc molt més present, perquè m'és inevitable tenir-ho present. I em fa sentir o voler assaborir la vida d'una forma que potser vosaltres no esteu tan apretats.
Segur. És a dir, que t'estimes la vida com segurament no se l'estima la majoria de la gent que t'envolta.
Jo... No, això no. Tu pensa que jo em vaig sentir traït per la vida. I aquest sentiment va ser molt bèstia per mi. I vaig estar anys deprimit. Però quan un accepta... què li vull fer? No. Aquesta acceptació... pues, sentió de l'humor.
Aquesta, és a dir, des del moment d'acceptar la malaltia, quan el metge et diu tens una esclerosi múltiple, Bruno, fins al dia que fas el clec aquest que
diu... M'ho van dir molt malament, eh?
Sí?
Sí, m'ho van dir plorant.
Ostres!
Sí, sí, m'ho van dir molt malament. No es pot dir a cap noi, perquè jo era un nen. Devia tenir 25 anys. Una doctora molt jove, plorant, dient-me que tenia pena per mi, perquè t'aniràs a una cadira. I aquest trauma, aquest xoc, que t'ho digui un metge, és molt bèstia. I jo...
Ja no em vull imaginar com de malament ho devies passar.
Molt malament. Jo vaig anar amb ma mare. Ma mare també es va posar a plorar.
Normal. Però la teva mare plori és normal. Que la teva mare plori és normal. Que la doctora plori no és normal.
No
és normal, perquè a més per tu veure la doctora plorant i veure la teva mare plorant, per tu dir, bueno, què m'està passant?
Puto trauma, t'ho dic de debò. El trauma va ser més el trànsit de que em diguin tens l'esclerosi que no tenir-la. Perquè tampoc és tan greu, vull dir, que no m'ho diguis plorant. Vull dir, és una circumstància, visc amb això... I ja et dic, la circumstància de viure amb això m'ha donat clars i ombres, perquè no és només una putada. He guanyat moltes coses.
Per exemple, el sentit de l'humor?
El sentit de l'humor, jo què sé, quan t'he dit que jo m'agafo a la vida d'una forma molt més agraïda de que com jo m'agafava la vida abans de l'enfermetat... Això és així. A mi la vida m'agrada més amb l'enfermetat. No és veritat, eh? No m'agrada més viure malalt, però, en canvi, la malaltia m'ha fet sentir-me més viu i valorar la vida que tinc.
I canviar l'ordre de prioritat, segurament.
Moltíssim. Canviant del dia... O sigui, canviant 24 hores les prioritats.
El Bruno, com hem dit, és especialment conegut pels fans de la Riera. Interpretaves el paper del Dimas, un personatge que precisament estava malalt.
Sí, però fem-ho un altre dia, perquè avui no m'hi trobo gaire bé.
Què tens?
No sé com dir-t'ho, estic mig marejat...
Clar, aquí hi ha un segon concepte, que és el tema de que molta gent pot estar pensant que bueno, una persona que ha estat actor, que ha participat en sèries, que ha participat en teatre... Ostres, el truquen per treballar i va haver-hi l'opció de que fer uns quants capítols. No sé si t'esperaves que tornessin a trucar mai més. No.
Jo, de fet, jo... Per mi ha sigut un regal tornar a treballar a la tele. Però perquè jo, en canvi, sí que he treballat en teatre. En teatre m'ha sigut més senzill, tot i que és físicament potser és més complicat, perquè necessites més empaque físic en
teatre. Però vols fer teatre? Pots fer-ne ara?
Sí, sí, he fet i tornaré a fer. Però és...
Avisa, eh?
Sí, gràcies. Però en qualsevol cas, jo... Sabia que tornaria a treballar, sigui com sigui, fent teatre al carrer...
Quant temps vas estar, Bruno, sense que truquessin? Quant temps vas estar? Sense que truquessin, sense que et diguessin...
Sis, set anys.
Se't deu quedar a la casa a sobre, no? Perquè dius, però si ja no em truquen per feina ni res, què puc fer de la meva vida, no?
Va ser molt dur.
Te'n recordes la persona que et va trucar per oferir-te una feina?
Sí. Sí. Va ser, o sigui, de la primera va ser teatre, eh?
Qui va ser?
Pau Roca.
Pau Roca.
Uau.
Que gran.
La veritat és...
Per això el feia un personatge especial, ja. Per això el fa especial, el Pau. El fet de trucar-te i dir... Bruno, què?
Sí, de fet, sí. Bueno, de fet, el primer que va voler treballar amb mi va ser Iván Morales.
Home, un altre gran. Sí. Ah, per favor.
Jo, tot i que aquella obra va haver problemes aleatoris a mi, no vam funcionar gaire amb l'obra, però després que em tornessin a trucar... Sí, va ser molt... Jo estic molt agraït amb la gent jove del teatre d'aquest país, perquè trobo que han tingut molt coratge i molt valor trucant-me, sabent que estic malalt. Saps? Jo els hi dic, quan em truquen, jo els hi dic gràcies i ole tus huevos. perquè...
Sí, sí, tu completament d'acord.
Sí, claro.
Perquè tu pots fer algunes coses, però altres coses no les pots fer.
Efectivament.
Pots memoritzar.
Sí. Sí, sí.
Pots caminar perquè camines, sí. Però tens una mobilitat i com més reduïda.
Exacte.
Porta, per cert, un bastó que recorda molt el del Moisès quan obria les aigües.
És molt maco, sí.
Sí, és veritat, és un pal... On l'has tret, aquest? On l'has trobat, aquest bastó?
Me'l va regalar un client, perquè jo vaig tenir un bar i me'l va regalar un client.
És molt xulo.
Sí.
És molt xulo. Per cert, que tots aquells que vulguin saber qui era el Bruno Bergonzini al marge de la Riera, també havia estat un dels protagonistes de Laberint d'Ombres.
Fa mal espina tot això, Fred. Els hauria d'haver acompanyat.
Ei, papa, què vols que els hagi passat, cony?
No, que el seu fill hagi anat mentre eren allà, ves. Ja saps com és tenir mal el paio aquell.
Que t'amoïnes per la senyora Cèlia, ara.
Si pateix,
també va participar en alguns episodis de Vent del Plat, de Poble Nou o de Temps de Silenci.
Algun dia, mare, jo tindré la meva pròpia marca de ràdios. I el Ramon m'ajudarà, oi que sí?
I va fer cinema. Va ser un dels protagonistes de la pel·lícula que va dirigir el Jonás Trueba, Todas las canciones hablan de mí, i on compartia repartiment amb el Ramon Fonseré o amb l'Oriol Vila.
Yo he sido el primero que le he hecho este humilde ofrecimiento y me caso.
Pero vamos a ver, sí, Lucas, sí. Entre esa chica y tú ha habido cópula, comercio carnal, esas cosas.
Sí, pero es que eso...
Per cert, al novembre el tornem a veure a la gran pantalla, és quan s'estrena la pel·lícula 100 metros, que és aquesta pel·lícula que protagonitza el Dani Rovira, en què s'explica la història real de superació d'un malalt d'esclerosi múltiple.
Sí. De fet, sí, de fet, a mi em va trucar per sortir a la pel·li el Marcel, quan em va veure en una entrevista el divendres.
De TV3,
sí. De TV3. Me dijo, mira, ¿cómo que no tenemos a este actor que tiene esclerosis? I sí, em va trucar i tinc un paperet. No és gaire extens, però és maco, m'agrada el personatge. I m'ho vaig passar molt bé.
Esperes treballar més?
I tant, sisplau. Però ja et dic, ja no espero, jo desitjo que em truquin. Perquè quan algú et truca, saps que cobraràs, encara que sigui una producció petita. Però si no em truquen, farem feina, farem via, el que sigui. Jo penso... Jo és que no podré estar a casa, perdó.
Ah, és tu, Bruno. Perdona.
Disculpeu-me.
No, disculpada.
I saps, jo treballaré, no sé de què, però ni com, però sí, jo...
Com és el teu dia a dia, Bruno? Com és el teu dia a dia?
No és rutinari.
No és rutinari?
Jo tinc rutines, però que són rutines de disciplina saludables per mi, però cada dia solen ser diferents. No. Jo tinc una disciplina, ja et dic, per mi, per mantenir-me.
Has de fer exercicis per entendre'ns cada dia.
Exacte, i d'alimentació. Jo què sé, que són unes rutines que em porten un temps. Però, jo què sé, jo avui, per exemple, vinc a la ràdio.
No. És el mòbil de Bruno, no et pensis, eh?
No. Sí, disculpeu-me.
Estàs disculpadíssim. Te l'aguanta en Jordi.
Sí, gràcies i perdó.
No.
I
és que tu fas una rutina cada dia, dius?
No.
D'alimentació...
Procuro. Però no tinc una rutina. Jo, per exemple, el meu dia a dia, avui he vingut a la ràdio. Jo després intentaré... No sé, aquesta
tarda... Saps on vas, per exemple, ara?
No. On vas?
Sí, cap on vas, ara?
No.
No tens res, cap reunió, ni res, res.
No. Bueno, jo sé que demà me'n vaig a París. Sí, perquè jo vivo enamorado i per a mi... Bueno, és igual, perdó, eh? Jo estoy enamorado d'una chica que se ha ido a vivir a París i, bueno, voy a ir a visitarla i me hace profunda ilusión.
Sí, te'n vas cap a París demà?
Sí.
Sí, està molt bé.
Sí.
I fas pinta de no tenir bitllet de tornada?
No, sí que el tinc. Estaré 3 dies, 4. Però sí, em fa molt feliç aquest fet. Em fa por perquè vull salir de mi zona de confort. Però, en qualsevol cas, em fa il·lusió.
Escolta'm, una última pregunta per part meva, Bruno, que és quan... jo vaig veure un capítol de la tele i recordo el dia del divendres, no tinc la percepció que hagis empitjorat. No. Pot ser que mèdicament se t'hagis clavat? És a dir, que estiguis exactament o pràcticament igual que, per exemple, fa 6 mesos o fa un any?
Podria ser. Podria ser. Però ja te digo, és que la degeneració, a més, no és una degeneració que tu la puguis sentir com en blocs, saps? És una cosa molt lleu, molt sutil. I aquestes coses no es poden medir. Ho intenten medir, eh? Perquè jo sempre que vaig a Vallobron me miden la degeneració. Quan és inútil medir la degeneració, no sé per què ho fan. Però, en canvi, sí que ho fan.
Viu sol, Bruno?
Ara, en aquests moments, no. No visc sol, no.
Pots viure sol? Podries
sí,
viure sol?
Jo he estat visquent sol fins fa 8 mesos. Sí, he estat visquent sol. Jo visc sol normalment. Sí, jo me'n vaig anar de casa molt jove, als 17 anys. Mm. I per mi tornar a casa dels pares és molt dur.
Era acceptar una derrota, per entendre's, tornar a casa dels pares?
Sí,
sí. I vas dir no.
No, quiero. No.
I els teus pares segur que et van dir tu te vuelves aquí, i tu vas dir tururú.
Sí, claro. Sí, va ser així. Però va ser més... És que aquestes coses, cada família té la seva idiosincràsia, no?
Oi, que...
Claro, jo és que la meva família, qui més em podia dir no, vine a casa, era ma mare. Però, jo que sé, també entenia perfectament ma mare que jo no volgués tornar.
Clar.
I llavors era com... No, he estat visquent sol. Jo...
Per ser que el Marc Artigau em va dir, parlant dels amics i tal, que han penjat una foto a no sé quin Facebook que es veuen junts el Bruno Bergonzini, el gran Ivan Morales i l'immens Quim Gutiérrez.
Grans. Sí, sí.
Aquesta fotografia, que deu ser de fa molts anys...
Molts... De Poblenou.
Ja de Poblenou?
Sí, ja et dic. És, jo quan vaig veure aquesta foto també va ser... Uala! Saps? Bueno, que no era una foto, que era un cachito de...
Un frame, no?
Sí, un frame. No, de fet era una escena.
De Poblenou.
Sí, que la van penjar a Facebook. Sí, va ser maco. A mi recordar coses d'aquestes són bèsties. No m'agrada, recordar, tampoc. Penso que lo hecho está y el pasado no existe como el futuro.
Mm. Bé, anem a acabar amb la ciència optimista.
Bé,
bueno, ell ha donat una lliçó d'optimisme que...
Sí, és el que anava a dir-te, més optimista ja no pot ser, però científicament el problema que té l'esclerosi múltiple, que m'hi ha dit una mica abans, és que no se sap la causa. Ell diu que va ser d'un cop, fixa't tu. Sembla ser que hi ha diverses causes. Una és que hi ha una predisposició genètica, possiblement, però també que hi ha alguna cosa que ho desencadena i no saben què és. Pot ser l'entorn, el menjar, l'ambient, i això no ho saben. Però de cara a la gent que ja ho té, jo vull dir-te una cosa, Bruno, que és que es creia que la mielina, un cop destruïda, no es podia recuperar, i ara hi ha moltes línies d'investigació, no sé quin resultat donaran, però que diuen que sí, que és possible regenerar, no solament la mielina, sinó inclús el nervi. És possible. Evidentment, tot això, Bruno... són anys d'estudis i anys de tal, però tu ets molt jove i saps que la gent no mor d'esclerosi múltiple.
No.
O sigui, no és mortal la malaltia. Tu moriràs quan te toqui morir-te, tindràs una vida cada cop una mica més depauperada. Si en aquest temps que et falta, que poden ser 50 anys, sí, és possible que s'arribi a trobar una manera de regenerar la mielina. I si es regenera la mielina, es regeneren les connexions. Això per una banda. Només és evident que hi ha 6 investigacions obertes en aquesta línia. L'altra és que també, a nivell de medicaments, també hi ha un piló de medicaments que s'estan investigant.
Sí.
Tot això, sense saber encara què causa, perquè el dia que sabessin què causa la malaltia, sabríem coses curioses, que, per exemple, la gent del nord d'Europa i del sud d'Amèrica té més esclerosi múltiple que la gent que està més a prop de l'Equador. Sembla que hi ha alguna cosa climàtica, per entendre's. Les dones, més que els homes. Els blancs, més que els negres. És a dir, hi ha alguna cosa genètica, però que no acaben de descobrir. Segurament, com he dit, és un piló de gens, però barrejats amb una causa d'entorn, d'ambient, de menjar, algo que ho desencadena. Llavors, la persona que té com una certa susceptibilitat a tenir-ho... Tal. Però poder detectar prèviament, un cop sàpiguen quins gens són, que és una altra investigació que s'està fent, quins gens poden ser que et predisposin, detectant-los prèviament, podran tractar les persones perquè no la tinguin ja. És a dir, fins i tot abans de tenir els símptomes, ja aquestes persones es cuidaran perquè no tinguin aquesta malaltia. Aquest no és el cas del Bruno. Però Bruno... no voldria donar-te unes esperances falses, però el que sí que sé és que s'està investigant molt i molt i molt. I com sempre diem aquí, diners, sisplau.
Sí, això és el més important.
Diners.
Això és el més important per la investigació, efectivament.
Sí.
Per acabar, anem a recordar la pregunta que hem fet al principi de la ciència optimista. Quants anys fa que el Premi Nobel Sir Alexander Fleming, el descobridor de la penicilina, va ser vitorejat pels carrers de Barcelona? I la resposta era fa... 68 anys. El guanyador és Joan Martí Perarnau, que ens ha enviat efectivament, tenim el seu telèfon, ens posarem en contacte, té entrada doble per la Canet Rock per veure més l'assaig dels pets, per estar darrere l'escenari la setmana que ve més d'aquest Canet Rock.
Un científic que es faci famós i el vitoregin és una cosa molt històrica, eh?
Sí,
perquè això... Bravo, Fleming!
Em costa creure que això pogués passar aquí.
Sí.
Em costa creure que...
Va
que
ser molt mediàtic.
Sí, que continuo sense saber on punyetes aniràs ara.
No, jo penso que me n'aniré a casa.
A casa?
Sí. Sí.
Jo espero que m'informis de la primera persona que torni a trucar per treballar. I que et posi una altra vegada damunt de l'escenari.
Moltes gràcies. Sí, ho faré.
No, truca bé.
Amb molt de gust.
No, home, i molt de gust de tornar a entrevistar en aquest estudi. I en lloc de parlar de l'esclerosi múltiple i del teu pal i del teu desequilibri, poder parlar del que faràs damunt de l'escenari.
Gràcies, mestre.
Res, mestre, tu. Cuida't molt. Una abraçada molt forta, Bruno, i moltes gràcies per ser com ets.
Gràcies.
Per expressar-te com expresses, per donar valor a la vida
sí.
a tota la gent que no està en una situació com la teva, i visca la mare que et va parir.
Ah, gràcies.
Per entendre que volies estar sol perquè havies d'afrontar tu la malaltia solet. Doncs això, amunt i crits, força.
Moltes gràcies.
Bruno Bergonzini, avui aquí al Món a RAC1.
Canet Rock, el festival més mític, t'ha ofert aquest espai.